Mira, li tenim així en l'estudi de Ràdio Vila-real a Teresa Hortells. Molt bon dia.
Bon dia, bon dia.
Teresa Hortells, que és escriptora.
A veure, sempre ha sigut escriptora. Lo que passa, la diferència és que ara publique, que no ho havia fet fins ara perquè ni m'atrevia. Sempre he escrit contes pels meus alumnes o per les meves filles, o a vegades ho feia per mi mateix, però ara publique perquè no és fàcil que te publiquen. No n'hi ha. Les grans editorials només van a guanyar diners, que és la realitat, i només publiquen allò que pensen que és supercomercial. Menos mal que a Sibila Real tenim a Batidora, que és una editorial xicoteta, però que ha apostat per contes que tinguin algun tipus de contingut que siga important, que siga important per a canviar un poc la vida dels xiquets als que va adreçat. El que passa és que l'últim llibre no va adreçat només a xiquets.
Ahí anem a entrar. Teresa Hortells és professora jubilada. Premi 20 de febrer. I el llibre que ha escrit es diu Miss Pelma, ojo, detectiva de la naturalesa humana. Miss Pelma?
La veritat és que Miss Pelma és una xiqueta, una xiqueta que està entrant dins del camp de l'adolescència i busca la seva identitat, com qualsevol adolescent, i de moment se n'adona de que alguna cosa no funciona, de que ella no és com la resta de xiquetes que veu per ahí, sobretot perquè sa mare i tots els adults que hi ha al costat li estan contínuament donant normes i veuen que no s'acaba d'acoplar a la societat i parla malament, diu les paraules girades, o en cap moment es diagnostica, es fa un diagnòstic, perquè un conte no és una sala de dins de l'hospital. Però sí que és veritat que sa mare comença a preocupar-se i se n'adona que aquesta preocupació li la té que transmetre a la filla per a que prenga consciència, se l'emporta a metges a tot arreu. I un dels metges que s'endú ben lluny es troba en el tren, en un vagó del tren, allí descuidat, algú se'l va deixar, un conte d'Agatha Christie en la que Miss Marple, que és esta abueleta que té una intuïció terrible per investigar el món, resol un cas i ella diu: mira, a mi me passa exactament el mateix, no? Estan tots dient-me que me tinc que fixar en les coses, que tinc que complir les normes, però jo desconec els humans que m'envolten i ells també em desconeixen a mi. Amb la qual cosa vaig a fer-me investigadora de la naturalesa humana. I com parla malament, a ella li diuen Pamela, volia ser Miss Marple, Pamela, Parmel, Palme, Palme, Pelma. I això, una vegada que surt un nom que sembla que és un poc graciós, queda acunyat per a tota la vida. I ella és Miss Pelma, una investigadora de la naturalesa humana, per entendre-la, i no només per entendre-la, sinó també per a dir-los qui és ella, com és ella, i que necessita que la coneguen, que l'entenguen i que li donen espai per a créixer de manera independent i de manera lliure com tots els altres, sense que la modifiquen. I això és Miss Pelma.
Podem pensar que en esta lectura de la novel·la, diríem, pot ser una novel·la?
Hauria pogut ser perfectament una novel·la llarga, sense cap tipus de problema, però no, és una història curteta perquè l'escriu Miss Pelma. Jo vaig fer l'aposta de dir, vaig a donar-li veu a la diferència, a la diferència humana, i donar veu a la diferència humana vol dir fer una aposta arriscada, no només en el contingut, sinó en el format. Puc fer una novel·la llarguíssima explicant cadascú dels detalls que apareixen dins, o bé simplement puc fer una història en la que Miss Pelma, que té una sèrie de dificultats per a la relació humana, l'escriga. I clar, Miss Pelma pensa que les novel·les estan plenes de mentides i que hi ha que dir exactament allò que és fonamental, allò que és important per a que t'entenguin i allò que és important per a que tu també pugues entendre els altres. I això és curtet, són capítols curtets, cadascun d'ells hi ha com una part de... no és una novel·la a l'ús, no té aquesta estructura que tenen totes les històries de començament, desenvolupament i final. És una novel·la, és una historieta que tu te la pots llegir al principi perquè fa la seva presentació, però després, quan ja s'ha presentat, el que va és donant pinzellades de la seva vida, aquelles que ella pensa que són importants per a la convivència amb ella i per a entendre els altres. Per això són curtells, perquè ho escriu ella, no ho escriu Teresa Ortells, que és molt diferent.
Quan llisquem el llibre, podem sentir-nos identificats, ser una Miss Pelma?
No.
Hola!
Podem sentir-nos identificats en les problemàtiques que planteja. A veure, els adolescents se senten identificats en tots, perquè com això és una recerca de la personalitat i mai la trobes, ni de menut ni de gran, ens podem sentir identificats en el tipus de problemàtiques tan simples i tan directes que planteja. I ahir sí qüestionar-nos com entenem el món. Però en realitat, Miss Pelma és una persona que té una estructura mental diferent a la resta. En cap moment en el llibre es diu quin tipus d'estructura o a quin tipus d'etiqueta haurien de posar-la. Perquè el que vol és precisament això, donar veu a la diferència humana, a diferents capacitats, a diferents maneres d'entendre el món i de relacionar-se amb ell, independentment de que estigui concentrat tota l'acció en una persona que té unes característiques molt concretes i que si algú a casa seva ho té, sap de seguida de qui estem parlant. I que quan ho llegis també saps de qui estem parlant, perquè al final, que no és un capítol, sinó que és un afegit que jo em vaig plantejar 40.000 vegades de no ficar-lo, perquè si no el fiques és molt més per a més menús, però si el poses ha de ser per a tothom. Està Lola. Lola és un personatge que acompanya Miss Pelma des de que va anar a la guarderia, però no existeix en realitat. És la seva veu de la consciència, és aquest pont que ha creat ella per a tindre connexió amb el món en el que està vivint i per a que els altres també coneguen que ixa és la part més humana, no? Més humana en el sentit de que la resta de persones entendríem més, perquè el cervell de Miss Pelma difícilment arribem a entendre'l moltes vegades. Per això després, quan aquestes criatures van al col·le, si conviuen des de molt menudets la resta d'alumnes, els entenen millor com tractar-los, què dir-los, quan no molestar-los. Però si van a l'institut i la classe que li ha tocat no ha tingut mai un company diferent, sempre són el centre de totes les burles i de totes les desgràcies de l'aula, tant per part dels alumnes com per part dels pares d'aquests alumnes, perquè no segueix el ritme normal de la classe.
En la teua experiència de docent durant tota la teva... Perquè, clar, jo a vegades dic... Jo com li pregunte a algú algo que no ho ha viscut, però en este cas, en tota la teva experiència com a docent, quina és l'edat més complicada d'una persona? En quant a, me refereixo a quan has de que se fa adulta i ja deixa de formar-se i comença a ser productiva, perquè és així, no? O sigui, tu te formes, sí. Que diuen tu, productiva.
Sí, tu no serveixes per a produir, pues, aquest tipus de problemes són els que realment, és a dir, ho és diferent quan no el podem encaixar en la societat, i nosaltres no, des del camp de l'educació no parlem mai d'encaixar, sinó de buscar-los l'espai per a que puguem viure lliurement, però en la societat es parla d'encaixar sempre. El moment més complicat sempre és l'adolescència. L'adolescència la tingueren que borrar de la història de la humanitat.
I altra cosa que també em preocupa, és a dir, jo que tinc un adolescent, jo tinc un adolescent de 17 anys, en aquesta edat encara són adolescents.
I avui en dia jo crec que als 24 encara
estan. Clar, això és el que estic
pensant. Són molt llargs, l'adolescència.
L'adolescència ha anat...
Sí,
estem en el canvi climàtic, sí. També, no? Que dius allò de que cada vegada és més càlid, sí. De l'estiu, sí. O sigui, a l'hivern ja no estan... Ens ha passat igual als humans?
Som com la Terra. Estem apegats a ella i no podem estalviar-nos que el nostre canvi i el de la Terra va a la vegada.
Sí.
Ara pa mal, no? Perquè el canvi climàtic... Canviar vol dir sempre que alguna cosa no funciona i...
Ens hem d'adaptar, no?
I ens hem d'adaptar, però els canvis sempre són violents. No roïns ni bons, sinó són violents, perquè desfan el que tu ja estàs acostumada a viure de manera habitual, sense cap tipus de problema. Desfan aquesta zona de confort que tenim tots, no? Els adolescents es passa això, que han de desfer la zona de confort però de vegades no és per culpa d'ells, és per culpa dels pares, que nosaltres som molt apegats, no? No es deixem anar tan fàcilment. I diem, ai, que ganes tinc de que se'n vagi de casa, que ganes tinc. Però sempre estàs ahí, un pare, què fa, com fa, li faltaran diners, no li faltaran, què farà, què... Això, en la meva època, ma mare no sabia ni si estava matriculada a l'institut, ho digui així, de clar, jo perquè me matriculava i punto. Ara no, ara vas tu, el matricules, van a la universitat, el matricules, van a... Es fem també nosaltres un poc estirar molt el que és i s'adolescència.
Pues ara te dic la meva part, per exemple, és a dir, si jo no em preocupe de que tinga la matrícula, sóc una mare mala, perversa, sóc el bitxo raro, a més jo sóc mare vella, és a dir, jo tinc un adolescent quan en realitat pues, ja no tindria que tindre adolescent, entonces jo estic en ese, com se diu, en ese moment en el que jo veig, jo per exemple veig protestes a l'institut de mares que jo dic, però com està protestant? Perquè, no sé, perquè al fill no l'han explicat bé, pues haver prestat atenció o no. És a dir, de veritat, jo m'ho passe mal,
És molt difícil parlar de l'educació avui en dia perquè el professorat ha perdut l'estima de ser docent. I ell mateix l'ha perdut, però la societat tampoc li dona el lloc que li correspon. És molt difícil. Tu fixa't que qualsevol persona, no tots, però moltíssimes de les persones que tenim avui en dia tenen estudis, i molts d'ells estudis superiors. I que tingues estudis superiors, tu no vol dir que hagués estat dins d'una aula i controles com organitzar-te la vida dins d'ella. Però a vegades això, els pares, quan el fill no pita, no pita bé, i quan són adolescents no piten mai bé, poques vegades es funciona tota la vegada, doncs no és que es preocupe, és que intenta averiguar com has explicat tu una cosa perquè el fill no l'entenga, perquè nosaltres mai reconeixem. En mi espelma passa igual. A la mare li costa molt de reconèixer que ahí està Lola, que és la que marca, que realment ella té un problema. Ens costa molt reconèixer que els nostres fills són igual que tots, que tenen dificultats en un lloc, en altres hi sent bé, hi ha que ha tirat la toalla. Ens costa molt, sempre es veiem com quan ells es comporten dins de casa, a no ser que siga molt cafre i en casa també molt es faig de tots els colors, sempre es veiem bons, no? El meu fill això no ho ha fet. Ui, com pot ser? Això m'ho estàs contant i sembla que parles d'un altre. I per això protesten tant. Una per això i l'altra perquè la societat li ha llevat al professorat tota la credibilitat que tenia, tota la credibilitat. Això de que ara, en un moment donat, les pantalles te poden solucionar la vida, per què fas falta? En canvi, una pantalla no t'ensenya a pensar de manera crítica, no? No t'ensenya a raonar, a qüestionar-te la vida. Te dona molt de coneixement i la diferència estarà en aquell que siga capaç tot i ser coneixement, assumir només el que calga i la resta qüestionar-se'l i canviar-lo. Ahí és on tindrem la diferència. I això hauria de ser el nou camí. I per i que aquest nou camí tinga una realitat, les aules han de tindre l'espai de pensar. Un espai de pensar que no està sempre, perquè el currículum no deixa, no dona temps de fer-lo. Has d'anar ràpid, aprenent. Vinga, raona. I el nostre pensament és lentíssim. I el dels adolescents és gos total, perquè tenen altres preocupacions més importants. L'adolescència és un altre món,
El llibre està a la venda?
Sí, sí.
Se pot adquirir?
La veritat és que jo d'aquestes coses me despreocupe, però per exemple ara ve la Fira Santa Caterina i jo aniré a signar, batidora té una paradeta i jo estaré allí signant i tot, i després qui distribuís no sé exactament a on el posa ni com ni de quina manera.
Però vaja, que en Santa Caterina el poden comprar.
Sí, i si no, que entren en batidora i ella, la persona encarregada, que és Luciana, ella l'envia. Vull dir que se pot comprar directament a l'editora. Això sí que és veritat, que és fàcil de fer, vaja, però que no és algo que a mi me preocupa. Ja, això s'encarrega una altra persona.
Quan aquest matí t'he escrit per a que vingueres a parlar-nos de Miss Pelma, m'has dit quan acabe, a on?
És que en dimarts i en dimecres en Jimeno Barón tenim el projecte Imagina, y avui me tocava en els xiquets de cinquè.
Però no estàs jubilada.
Jo estic jubilada, sí, sí. Però la jubilació, si la salut acompanya i el cervell no se deteriora massa, doncs no és per estar en casa. A mi me matarien que me quedara en casa allí mirant que les parets o limpiant com un... No, no és per estar en casa. La jubilació és per fer allò que a tu t'agrada fer, i el que a mi m'agrada fer és això: treballar el camp de la literatura, el camp del pensament infantil, el camp de les idees, el camp de la creació humana. I és el que m'agrada.
Per exemple, este matí que has fet?
Pues mira,
en Escultor Ortell.
Sí, avui és a fer un examen.
Ah, sí. Sorpresa.
Sorpresa, perquè m'han dit, claro, tu entres a classe en una fulla i dius, avui n'hi ha examen, no? Que és una tonteria. I diuen, ai, però si no mos has dit que tenien que estudiar.
No s'havies avisat.
No, però que tenien que estudiar, si és un taller de creació, ja me diràs tu, que no n'hi havia. I dic, ah, no, no, però això és un examen. I era un full de proverbis, en este cas havia triat proverbis africans en el que no eren fàcils i ells no n'havien vist mai, tenien que saber que era un proverbi, no? que lo que n'hi ha allí escrit no és el que significa, i entonces es ha donat la fulla, és a dir, subraieu com a mínim dos dels que entengueu i me pugueu explicar.
Saps algun de memòria?
Pues n'hi havia un que diu que la sal, no sé si és de memòria, diu que la sal no mai se dona compte de que és salada, no? Per exemple, no ho diu així, no ho diu més bonic, però són d'aquest tipus de proverbis que diu que tu sempre te dones compte de que els altres ho fan tot malament, però tu no, tu eres dolceta per lo vist, no? I clar, que quan han vist això han dit, ai, pues jo l'entenc, clar, què vol dir que l'entenc? Que la sal és molt salada i ella no ho sap. Clar, es costa molt el fer-hi ser pas d'entendre-ho des d'un altre punt de vista, tal i com des dels principis dels temps han anat ficant-te-ho damunt de la taula per a que tu recordes sempre, no? Que mira't primer a tu i després ja parlaràs dels altres. I al principi t'ho he tallat, però després dic, tots saben més que caig.
I ho entenen?
Pues mira, molts, més des que pareix. I el que no sabia una
sorprès?
Cosa... Ells sempre sorprenen, saps? Tu penses que vaig a fer algo més difícil, a veure si saben algo, si tenen alguna noció.
Quants anys tenien?
Estos són de cinquè de primària, això que són 10 anys. Uh-huh. 10 anys, sí, sí.
I sin embargo sabien?
Clar que saben. El problema és que nosaltres es exigim menys moltes vegades, no? Però tu demana més del que poden fer i segur que arribaran quasi a lo que tu has demanat, segur, sempre. I sempre me passa igual.
Perquè jo suposo que tot això quan arriben a casa ho parlaran en els pares i tal volta la reflexió, pas tos pares tan jovens, eh? Mira, jo en els grups, en el grup, perquè a més ara en el grup les mares és com un examen, és a dir, és que com, és a dir, tu estàs estudiant i estàs deprenent i a tu t'ha de dir un professor que l'examen és sorpresa? Perquè en este cas no té cas,
era,
però evidentment en qualsevol moment un professor ha de saber en quin nivell està la classe i quin problema té. Perquè clar, tu dius, s'ha perdut un poc del respecte, però ojo, que quan jo anava a l'escola normal del cinquè de primària, érem 45 en una classe. I a mi no me preguntaven si ja tenia o no. És a dir, si suspenia, me n'anava a treballar i si no suspenia...
Continuava. Clar, sí, sí, sí.
I jo li ho dic a la meva filla i el seu entorn se sorprèn.
A veure...
No.
Esta joventut d'avui en dia...
No Teresa, sé... no és que valguen més o menys,
crec que
els que no valem són nosaltres.
No. Cada generació n'hi ha que entendre-la en el moment històric en el que viu. Vull dir... Sempre ens ha costat molt entendre a la generació següent, sempre. Els meus pares a mi no m'entenien, suposo que una miqueta passava també
els pares amb ells
i nosaltres amb els fills. Això és inevitable, perquè els temps canvien i els pensaments també evolucionen. I a nosaltres creiem que el que han viscut, en certa manera, si no ha sigut un desastre total, era molt millor. Jo crec que ara aquests estan en un mal moment. Però els moments de canvi sempre són roïns. Sempre són roïns perquè fins que tu t'ajustes al canvi, l'entens i fas que aquest canvi siga per a bé, passa un temps. A nosaltres ens va costar una guerra. Fer canvis i recanvis, i ens va costar molts anys de traumos a l'odi de damunt, i no desapareix del tot mai res. Esto és un canvi ara terrible que estan fent, perquè la societat està tenint un altre gir, que no, del que no anem a comentar perquè no és el moment. Entonces, tot això s'ha de reajustar en les seues ments i han de viure una miqueta conforme ens va passar a nosaltres, no tan arropaets, perquè quan estàs entre cotó no veus que fora fa un fred que pela. Entonces, quan se lleven un poc el cotó, i tot això que ells volen aconseguir siga sense que ningú els arrope, segurament el ser humà és intel·ligent, farà el canvi, espere que per a bé, espere.
Jo crec que
jo sou molt optimista.
Els meus nets seran molt hàbils. No sé si tant, en aquest cas l'adolescent que tinc, però els nets seran molt hàbils.
Això
evidentment,
espere, que jo n'espere una.
No, no, evidentment sabran que si no s'arropen és que la mare se l'oblidarà, dir-li, porta la jaqueta. Perquè com ella li la recordava jo.
Sí,
ojo,
sí,
que jo sóc de la que no els recorde, però en fin. Teresa, eres maravillosa, jo no sé per què no vens més vegades.
Perquè no me crides, mira, tan fàcil com això. Això li ho va dir, és que me recorde d'unes paraules també, això li ho va dir una xicona al guaió, a mi, li va dir, ai, jo no sé per què hablas d'esto, diu, perquè no me das otra secció, pues jo estic disposada.
Estes reflexions que ens fas, allò de que fas en el... a mi m'hauria agradat ara que llisquerem els proverbis que s'has portat, perquè jo crec que ens faria reflexionar a tots.
Són molt bonics, però això se pot buscar perfectament. N'hi ha un llibre de proverbis molt bonic que a més estan explicats, perquè n'hi ha que són molt complexes. N'hi ha un que diu que si sempre vas en la veritat ja vas caminant per damunt de la mortalla. I una xiqueta l'ha triat i dic, mare de Déu, si este és supercomplicat d'entendre i està loca, què fa? Primer no sabia el que era la mortalla. Clar, entonces els proverbis també te donen peu a explicar termes que no han vist mai en la vida, que ni se'ls imaginen.
Clar.
I clar, quan tu dius, no, mira, la mortalla és el que t'arreien, quan te mors arreando, per això és mortalla de mort.
Sí, sí.
I quan ho entens, diu, ah, pues ara no entenc el proverbi. Clar, i dic, mira, tu això ho entendràs molt fàcilment. Si jo començo a renyir-vos, a xillar-vos i a dir-vos de tot en un moment donat i després me'n vaig a casa en això, al cor, i me morgui ese dia, me moriré en totes les coses mal que ha fet. Si jo vaig en la veritat i en la claretat en la meva vida, me n'aniré límpia, sense pes. Això és un dels significats que té. I ostres, pues és difícil. I dic, és que jo no vos adono res fàcil, perquè si vos dono algo fàcil, vos considere que teniu poca intel·ligència. Pues tinc que donar coses difícils perquè penseu, perquè sé que listos sou molt.
Ahí estem. El dia de Santa Catalina estaràs... saps ja quin posto t'han donat?
Sí, normalment sempre està allí, a la UNED, al cantoner de la UNED.
De la UNED?
Allí.
Val, allí. Perquè ens signes el llibre, eh?
Molt bé.
Perquè així el tindrem signat de primera mà de primera i podrem mà. Fer regalets d'estos. Que jo pense que, almenys dos persones de la meva família l'han de llegir.
Jo crec que és un llibre per a que tots prenguin consciència de lo complicat que és entendre la ment humana i lo fràgil que és la vida, no? Perquè tu esperes quan és una criatura que tot vagi bé i la vida te dona sorpreses i tu has d'aprendre a conviure en les sorpreses. I a fer-les que les sorpreses tinguin, no encaixen, no? Tinguin el seu espai en el món.
Clar.
Això és el més difícil de tot.
Bueno, o al final, si no t'ho agarres com una dificultat, sinó com un aprendre, és una forma de que tu deprengues, pues, o almenys així m'ho agarra jo de sempre, no? Lo que te ve que no t'esperes és perquè has d'aprendre alguna cosa sobre
algo,
això.
Segur. I aprens.
Teresa Ortells, el llibre Miss Pelma, ja sabeu, al cantoner de la UNED del dia de Santa Catalina, la tindrem signant llibres. Moltes gràcies per haver estat.
A vosaltres, moltes gràcies.